Ràdio Estel. Informatius.
Bona tarda, són les 4, us informa Laura Polo Dalfó. Pedro Sánchez ha tornat a tancar la porta a un referèndum acordat en resposta a les demandes de Pere Aragonès en el seu discurs de Sant Esteve. El president del govern espanyol ha apostat per la taula de diàleg per vehicular el conflicte, però ha descartat que pugui haver-hi un referèndum.
Estos son debates del pasado. O sea, en la Constitución española, como en ninguna otra constitución del mundo, se reconoce el derecho a la independencia de un determinado territorio. Esto no cabe en la Constitución española, como no cabe en ninguna otra constitución, y por tanto, pues, en fin, podrán reclamar lo que quieran, pero desde luego no se va a producir.
En aquest context, el govern català ha assumit que no hi haurà més taula de diàleg abans que acabi l'any. Fons de l'executiu han admès que no hi haurà més reunions formals fins al 2023 i ho atribueixen a tota l'atenció per la reforma del Codi Penal. Això sí, han assegurat que els contactes amb Madrid continuen i que el govern d'Esquerra Republicana vol avançar tant en la carpeta de la desjudicialització del conflicte com en l'autodeterminació. Canviant de tema, 300 persones s'han concentrat a Santa Perpètua de Mogoda per condemnar l'assassinat masclista d'una veïna a mans de la seva exparella. A la concentració convocada per l'Ajuntament, tant el Consistori com la Generalitat han mostrat el seu suport a la família de la víctima i han rebutjat qualsevol forma de violència contra les dones. A més, han anunciat que es personaran com a acusació popular. La consellera d'Igualtat i Feminisme, Tània Verge, ha fet una crida a fer costat a les dones del nostre entorn que pateixin qualsevol tipus de violència masclista.
Estem fartes. Ja n'hi ha prou d'aquesta violència masclista que no ens permet viure vides plenament lliures. Ens hem de corresponsabilitzar el conjunt de la societat, sobretot els homes. Siguem totes conscients de com podem acompanyar les dones, de no deixar cap dona sola, especialment en aquests dies festius on la convivència amb l'agressor pot intensificar el factor de risc.
En cas de patir violència masclista es pot trucar al telèfon 900 900 120, 900 900 120, que funciona sempre, és confidencial i no queda registrat al mòbil. També al 112 en cas d'emergència o per informació envia un WhatsApp al 601 00 11 22, 601 00 11 22. Altres temes. SECOT ha creat un servei per fomentar l'ús del català a 35.000 empreses per treballadors de fora de Catalunya. La patronal ofereix material audiovisual i altres recursos, així com una guia per al voluntari per la llengua que hi hagi a cada empresa, que s'encarregarà d'introduir-hi el català en aspectes vinculats amb les rutines de la companyia o altres dinàmiques quotidianes. L'objectiu és ampliar l'ús del català en el dia a dia dels treballadors. Laia Sabater, tècnica d'orientació laboral de la patronal, ha detallat les situacions on es vol fomentar la llengua.
Ella pugui parlar català i sobretot escoltar el català. Són situacions que es trobi a nivell laboral, és a dir, a l'hora d'anar a fer el cafè o anar a esmorzar, que aquesta persona voluntària només li parli català en aquella situació. Després l'hora de la feina serà diferent perquè farà el que pugui, no? Però generar aquesta situació és important.
El servei s'adreça al món de l'empresa, sobretot per a aquelles persones que són de fora de Catalunya, tot i que també en planteja per a persones que no acostumen a fer servir el català en l'àmbit laboral. I restablerta la circulació a la línia R3 de Rodalies, però encara amb retrasos importants, d'entre 20 minuts i una hora. Aquest matí s'havia aturat la circulació per un atropellament entre Montcada Ripollet i Montcada Bifurcació i ha estat unes dues hores parada. I en els esports, Mateu Lajoz serà l'àrbitre del derbi Barça-Espanyol d'aquest dissabte al Camp Nou. El valencià torna a la gespa després del seu polèmic arbitratge al Mundial en el partit d'Argentina contra els Països Baixos. Un partit marcat per la polèmica i la tensió, on Lajoz va treure fins a 17 cartolines. Qui es va mostrar especialment crític amb el col·legiat va ser Leo Messi, qui en una entrevista després del maig va assegurar que no estava a l'altura d'un partit tan important. Veurem què passa aquest proper dissabte. Per cert, que César Montes ja és a Barcelona per passar les proves mèdiques i ser oficialment jugador de l'Espanyol. La revisió es farà aquesta tarda i dijous serà la presentació oficial. Montes és la primera incorporació oficial de l'Espanyol en el mercat d'hivern. Diego Martínez reclamava reforços urgents i el mexicà és el primer en confirmar-se. Si tot va bé, ja estarà inscrit per al partit de la Copa contra el Celta el proper 3 de gener. El jugador de 25 anys arribaria cedit pel Monterrey a canvi d'entre 1 i 2 milions d'euros i amb una opció de compra de 8 milions que es convertirà en obligatòria en cas que l'equip perico aconsegui així la permanència. Pel que fa al bàsquet, avui hi ha partit de la Lliga Femenina, juga l'Uni Girona contra el Saragossa a les 8 de la tarda. Això és tot per ara, tornem amb més informació i més notícies d'aquí una hora a les 5. Ara us tornem a deixar amb la caravana de Nadal, aquí a Ràdio Estel.
Acompanya el teu Nadal amb Ràdio Estel. Ràdio Estel us desitja bones festes.
La ràdio nocturna de la casa té un nom. Camins.
Un programa que va a tope, oi, Pol?
Estic a tope.
Esports, reflexió, entrevistes, cultura, acció social, economia, humor i actualitat.
Bueno, actualitat d'aquella manera.
Cada vesprada de dilluns a divendres.
Serà Vietnam.
A partir de les 8 de la vesprada, Camins.
Exactament.
Exactament què?
Camins a Ràdio Estel. Exactament.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral. Necessitem persones com tu, que són exigents, que saben com anticipar-se i actuar, que volen ajudar els altres, que no tenen por, que saben donar el millor d'elles mateixes, que s'atreveixen a fer i a ser el que volen. Necessitem bomberes com tu. Nova convocatòria amb el 40% de les places reservades per a bomberes. Per més informació, truca al 012. Generalitat de Catalunya. Escolta allò que et ve de gust quan a tu et vingui de gust. I si sona bé, és que és Ràdio Estel. És l'app de la teva emissora de referència. Perquè ens escoltis en directe, perquè t'enganxis als nostres podcasts, perquè et descarreguis els àudios que més t'interessen. Tant per iPhone com per Android. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial. És l'app de Ràdio Estel. Tota teva.
Ràdio Estel. Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. La caravana, de dilluns a divendres, de 3 a 6 de la tarda, aquí, a Ràdio Estel. Les tietes de la caravana, el veritable think tank de la ràdio catalana.
M'encanta això del think tank. Laura Rabanal, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Què et passa avui a les orelles?
Pues que posar-me els cascos aquests em fa mal les arracades i les intredes.
Ah, però queda bé, home.
El casco?
Sí.
Ah, clar.
Com corona, sembla una reina.
Oi, és que sóc la reina de casa meva, nen.
Consol Rovira, què tal? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda.
Carme Pasqual, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Esteu bé?
Sí.
Sí?
I estan aquí encara
millor. Ha arribat el fred, eh?
Pues sí.
Tenia que arribar.
Tenia que... Home, sí. Sí, no? Escolteu una cosa, va, que avui amb les tietes, com que sabem que són unes grans fans del teatre, hem decidit convidar la nostra caravana al jove actor Mohamed Amazian, que des del 24 de novembre, juntament amb Neus Ballbé, protagonitza l'obra Bonobo, al Teatre Nacional de Catalunya, un thriller de Josep Julien, que neix arran de la mort del jove Younes Abukayew. No sé si ho he dit bé ara. Mohamed, ho he dit bé, això, no?
A Buyacú,
ara. El 21 d'agost del 2017, abatut pels Mossos d'Esquadra quan fugia després de cometre aquell atemptat a les Rambles de Barcelona. És per això, i per saber-ne tots els detalls d'aquesta obra aclamada per la crítica, que estarà només fins al 4 de desembre a la Sala Tallers, com dèiem, del TNC, eh?
Sala Tallers?
Sala Tallers, sí, és la de sota.
La petiteta.
És la de sota.
O la de sobre, depèn de per on vinguis.
El teatre...
Jo vinc d'Algarvia, és la primera.
Tu xerraires avui, eh?
Jo sí.
Va, Mohamed, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. I gràcies per haver-me convidat. És un plaer estar aquí amb vosaltres.
Alguna cosa m'estava passant. Per dintre. Te n'adones que alguna cosa rara s'havia trencat? Però jo, el meu. Carretera, jo, saps? Carretera i manta. Penso en París. Penso fort. I no només en París. Què volia de mi aquella noia?
M'has vist, Mohamed, que han canviat les cares.
És que quina veu que té.
Ai.
No només la veu, sinó la temàtica. Perquè atenció a la temàtica i el que ens remou per dins una obra com aquesta, com Bonobo, no?
Déu-n'hi-do, sí que voldria aclarir que tot arreu ha sonat molt els atemptats de Barcelona el 17 d'agost, d'aquell fatídic incident que a mi em va agafar lluny, estava de vacances en aquell moment, i sí que ens situa, possiblement s'inicia allà, però és una obra que se'n va de mare, és un thriller, una road movie, comencen a passar-li coses amb aquest personatge que es diu Fadi, que és el que interpreto jo, que és pràcticament un monòleg, fet a escena, estic amb la Neus, com molt bé introduïes, però que el text quasi me'l menjo jo solet. I amb la Neus sí que hi ha moments en què interactuem, en un format en què jo sóc una mena de pres, entre cometes, i ella és un personatge de poder, no deixem gaire clar si és una autoritat policial, si és un personatge polític o si és periodista, no ho revelem. I ella sí que m'intenta embolcallar en un espai sonor molt interessant, des de, sens dubte, que es crea allà cada dia in situ. I és un experiment a moltes bandes en això, de parlar d'un tema que no és gaire agraït d'encarar, de fer música en directe, que la Neus en aquest cas és molt atrevida per fer-ho, i de fer-ho en un lloc com és la sala de tallers del Teatre Nacional, que no és gaire fàcil, malauradament, accedir a un teatre públic i que s'expliqui una història de temàtica social. Estem encara intentant sobrepassar els clàssics, que estan molt bé, però que a la vida passen altres coses més enllà de Shakespeare i de Guimaràs, etc.
Què ha significat, Mohamed, per tu representar un personatge com aquest? Perquè, clar, és que no ha de ser fàcil.
Des del punt de vista artístic és un repte. Evidentment, encarar un monòleg d'una hora tres quarts ho has de fer molt bé perquè la gent no se t'adormi. Sí que, en aquest cas, en Julien, que és qui l'ha escrit, qui l'ha dirigit, és un crac, i si veniu i ho veieu, em donareu la raó, perquè, a part d'ell ser actor i d'haver-se enfrontat a molts monòlegs, sabia perfectament en el procés, en cada moment, en quin moment em trobava, si em sentia sol, em deia, a vegades et sentiràs molt sol allà, quan vegis que tothom et mira i tu et sentis solet allà a l'escenari, i a vegades també em deia, agafa't aquí, perquè això et pot ser un punt de suport. És a dir, que estava com amb molt suport i això ha fet més fàcil. Per tant, aquest repte, al final, jo n'estic content del resultat i la crítica també, com deies, ens deixa molt bé. I per la part social, evidentment, hi ha la part social a nivell teatral, que és que estic protagonitzant una obra al Teatre Nacional sent un noi que ha nascut aquí, evidentment, però que té un origen extern, amb una cultura, amb un bagatge compartit amb la d'aquí, amb la catalana, i a més, la part social de parlar d'un tema que a priori tothom ens situa en aquest context, que hi va haver-hi un problema molt bèstia de racisme, de discriminació, en aquell que entenc que la por a vegades ens fa dir coses boges, però que ara amb el temps crec que no podem obviar-ho, sinó que ho hem d'abordar, i fer-ne una obra teatral que des de l'art sembla que tot estigui com molt més en el punt de mira, doncs també ha sigut un repte i una miqueta estàvem atents a veure què passaria i sembla que la gent ha respost molt bé. Ahir mateix estava amb el programa de Vostè Primer, del Marc Giró, en connexió telefònica, sí. I just abans de la meva intervenció preguntaven aviam si algú podia fer una crítica bona. I una senyora va dir, el meu fill ha anat, estava present en els atemptats, per tant, era una persona que ho va viure de molt a prop, amb la por, evidentment, que suposava ser partícip d'aquest horror de tan a prop, i que li havia agradat l'obra. Per tant, d'alguna manera sembla que hem fet la feina d'intentar situar-nos aquí, però amb el respecte i amb el que es mereix de totes les parts implicades que malauradament van formar part d'aquesta tragèdia.
De seguida entrem en totes aquestes qüestions que ens plantejaves, que em semblen interessantíssimes abans, però deixa'm preguntar-te com ha estat treballar sota la direcció del Julien, que, clar, és un peso pesado, eh?
És un peso pesado, és, com li dic jo, és ja una glòria d'aquestes de l'escena catalana. En Julien és molt interessant treballar-hi perquè és molt horitzontal. Vull dir, jo crec que això m'ho pot subscriure a tothom de l'equip. És una persona que sí que el text l'havia fet ell i en cap cas n'ha fet com bandera d'això. Ens l'ha regalat a tots, cadascú ha pogut dir la seva. Des dels diferents punts que formen una obra de teatre, des de l'equip de llum, des del so, des de l'escenografia, tothom ha tingut molta llibertat per poder dir la seva. Evidentment, en Julien, al final, com que ell és qui firma aquesta proposta, n'ha pogut dir la seva, però des d'un punt de vista molt respectiu i intentant construir. Per tant, jo, totes les gràcies per començar, perquè em va triar a mi a representar això. No sé què li va passar pel cap, però va decidir que ho fes jo, i en gran part el mèrit de que això estigui sortint bé, evidentment, és seu.
Mira, encara te'n faig una altra d'aquestes, perquè, clar, si em deixes, eh?
Sí, les que volies.
Quants anys tens?
Jo? Quants en diries que
en tinc? Ets molt jove.
Soc molt jove. 27 anyets.
Tinc. 27 anyets.
Bueno, o nyots, no sé, com vulguis veure.
Clar, amb 27 anyets, anys.
Anyets.
Amb 27 anys, ser el TNC, uau.
Déu-n'hi-do. Ja hi havia estat, el sí? Nacional, fa el febrer de 2021, que en tenia 25, amb la Font de la Pólvora, amb de Llàtzer García, uh-huh. I però sí que va ser com molt efímer, vam estar-hi un cap de setmana només. I clar, sí que representava un plus el fet de protagonitzar una obra al Teatre Nacional. No estava malament, no tant per un tema mèrit propi, sinó un mèrit col·lectiu d'aquells que mai evitem els escenaris. Uh-huh. Vull dir, evitem d'evitar. Llavors, ha sigut aquesta mini pressió externa que jo mateix m'he adjudicat, ningú me l'ha adjudicat més enllà de la meva persona, i estic com molt content, molt, i que això evidentment suposi feina. Estic passant una època molt bona, perquè també van nominar els Butaca fa poc i va ser com molt emocional. Per tant, jo crec que tot això ho acabaré vivint i gaudint en el futur, quan pensi, mira, quan era petit i tenia 27 anys.
Mira, fins al 4 de desembre que et podrem veure a la sala Tallers del TNC amb aquesta obra, amb Bonobo. Què significa Bonobo?
Bonobo és un simi. És un simi, no sé de quina família a l'obra surt, el seu nom és Pan Paniscus. Jo el coneixia, Bonobo, perquè hi havia un grup de música d'allà a la comarca. Jo sóc de Vic, i a Centelles hi havia un grup que es deien Bonobos, i clar, allà va ser un què vol dir això. Llavors sé que hi ha un grup de música, hi ha un grup de teatre de Xile que també es diuen Bonobo, i anar buscant, és un simi que és l'únic simi, si no m'equivoco, això, si hi ha cap biòleg que m'ho confirmi, que té relacions sexuals per plaer. La resta tot és per un tema reproductiu. I possiblement és el simi que més s'acosta en aquest sentit a l'ésser humà. Llavors, no sé quin lingui hi ha vist en Julián aquí, segurament ell us ho sabria explicar, mm-hmm. Però ve per aquí. També té una justificació en el relat. Vull dir, el personatge aquest es troba un Bonobo.
Abans m'ho deies, que Bonobo es manifesta com un monòleg de sèrie negra embolcallat amb qüestions que queden sense resposta. És que jo entenc que és una obra en la que és evident que l'espectador admira-t'ho constantment, al ser gairebé un monòleg, com deies, no? Ara ens deies, en Julián em deia, et sentiràs sol algunes vegades, i això ja m'ha passat, però suposo que això també va a la inversa, és a dir, deu ser una obra d'aquelles en què respira el silenci.
I tant. I es juga molt amb el silenci, perquè sí que al principi jo pensava, tenia la por aquesta de he de fer coses. He de fer coses perquè si algú veu una persona estàtica, malament. Però no, en realitat és ben bé el contrari. La gent de seguida s'agafa el relat, i quan s'agafa el relat, quan explica una història en el nostre dia a dia, també fem pauses, també ens emocionem, accelerem el ritme. Vull dir que al final és una reproducció d'una història que jo podria estar explicant allà. Sí que ens hem embrellat una mica l'storytelling irlandès de persona asseguda en un tamboret i anar relatant, i la gent allò quedant-se com, no sé si ben ficada a l'obra, i agafat una mica així. Sí que el fet de fer-ho en un teatre com el Teatre Nacional, la Sala Tallers, és molt gran, i això implica un punt de teatre, d'haver-ho de fer gran, de que l'última persona de la fila també ha pagat, igual que la primera, per tant, li ha d'arribar el mateix. Però és una proposta que també ens funcionaria aquí. Vull dir, si mai tenen una hora i tres quarts, us la tinc a explicar aquí.
És una obra que em deies, posa qüestions sobre la taula com el racisme, no? I en aquell 2017, sí. Segurament molt sense adonar-nos-en, i em poso jo al capdavant perquè ningú se senti interpel·lat, vam cometre o vam dir coses racistes, no? Tens la percepció aquesta, que interpel·len molt en la gent en aquest sentit?
Aquí ja tinc dues opinions. A nivell de l'obra, parlem del racisme, però no en parlem directament, sinó que tots els pensaments que va tenir aquest noi es nota com hi ha alguna cosa que no ha funcionat. Uh-huh. I llavors això s'enllaça una mica amb la meva opinió personal. Sí que en aquell moment es va culpar vehementment amb aquests nois, i amb el temps han anat sortint diferents opinions que jo crec que encaixen més amb la meva, que és que no és un error seu, és un error de tots. Perquè que vingui algú extern que no entén com funciona aquest lloc i cometi una barbaritat així, és evidentment una barbaritat, però podríem intentar justificar-ho per la diferència. Ara, estem parlant de xavals que van néixer aquí, que van créixer aquí, i que d'alguna manera no es van sentir mai d'aquí. També ho deia ara fa poc un músic que és de l'Hospitalet, que es diu El Morat, ho parlava en una entrevista, no me'n recordo qui era, que deia, diu, és que clar, no m'hi fan sentir. No em fan sentir part d'aquí. I llavors aquí sí que a partir d'aquesta reflexió jo vaig començar a pensar què ha canviat, quina diferència entre aquest noi i jo, que tots dos hem nascut aquí, que jo per referents m'he anat doncs, a ser actor i que malauradament aquests xavals han acabat on han acabat. Per tant, d'alguna manera, aquí a l'obra jo sí que he imposat que sortís aquesta idea. No en ànim de voler imposar les meves idees, sinó de generar aquest espai de sentit crític, que és el que al final jo faig teatre. Jo faig teatre per això. En el moment en què vegi que faig teatre per una cosa buida, personalment, no dic que no hi hagi de ser aquest teatre, evidentment que hi ha de ser, però en el moment en què faci teatre per pur entreteniment, crec que ja no em seguirà interessant tant.
És obvi que t'ho pregunto, primer de tot, per aquesta obra de teatre, per Bonobo, que hi és el Teatre Nacional fins aquest proper diumenge, però també és obvi que t'ho pregunto per altres qüestions. Som una societat racista?
Tots, però jo també.
Sí?
Sí. Clar, evidentment, tots som racistes, tots tenim prejudicis. I és més, jo crec que si parlem de racisme pur, ens posarem d'acord de seguida. Vull dir, tothom té cabuda. El que realment fractura una societat és el racisme intern, el microracisme. Jo no tinc cap problema, però... Aquest és el que...
Aquell problema.
Aquell pro. És la persona que cataloga un restaurant de xinès. El que cataloga... El que no diu vaig al bazar, el que diu que vaig als paquis. Això és microracisme. Una persona que li diu el seu fill o filla li diu tinc una parella i quan entra per casa una persona que en teoria no és la persona que es pensa, ja crea una diferència. Això és racisme. No dic que s'hagi d'anar directament a condemnar. S'ha de fer molta pedagogia, evidentment que s'ha de fer pedagogia. S'ha de començar a poc i donar-li l'oportunitat a tothom de que sigui conscient d'aquesta realitat. Jo ho faig des del teatre, espero que tothom ho faci des dels canals que pugui. Si després d'aquesta formació seguim amb aquesta dinàmica, llavors sí que respondré que la societat és racista.
Anem a parlar de... M'anava a aixecar i aplaudir-te, però no ho faré. Ja ho faré després, fora de micròfon. Anem a parlar d'altres realitats, va. Com veus el teatre català?
Ui, el teatre català. Bé, mira, jo em vaig jurar el gener passat, jo acabava de fer Carrer Robadors, el Hayat, em vaig jurar i perjurar que no aniria a veure una obra...
Perdona, sin... Carrer Robadors sortia això?
Sí.
Ara no me'n recordava. Sí. És brutalíssima.
Et va agradar?
Molt, molt.
Doncs sí. Era l'amic del protagonista. Sí, va ser estrenada al Grec de l'any 2021, de l'any passat, vaja. I després del Grec vam estar enmig d'una polèmica sobre identitat, sobre representativitat, etc. I jo em vaig jurar i perjurar que el gener no aniria a veure cap obra de teatre que no complís uns mínims de representació. Per començar, paritat. I no pot ser que hi hagi una obra que tots siguin homes i una dona. Llavors, una altra cosa és representativitat. No pot ser que jo miri al carrer, vegi una realitat, miri un escenari i vegi un altre. Per tant, perquè al final els escenaris els habiten gent. Si hi ha un col·lectiu per sobre de l'altre, ja és discriminatori, ja tot això que acabo d'explicar ja no seria... O sigui, ja estaria sent hipòcrita, jo. El que passa és que vaig haver de tirar-me enrere les dues setmanes, perquè no hi havia cap obra que complís això. Llavors,
i una de menjar.
Sí, una de menjar, també. També entenc que hi ha un... Al final, els meus companys actors i actrius som treballadors, com aquell qui diu. Jo eximeixo de responsabilitat de tota la gent que accepta una feina per necessitat, tots hem de menjar. Possiblement culpo a la persona que truca i decideix com ha de ser una obra concreta. El teatre català, home, jo crec que volem ser el teatre francès, volem ser el teatre anglès, volem ser el teatre nord-americà, volem ser Broadway, volem ser tal, però encara ens queden molts camins. Podem estar, ara que estem en el punt en com hem de traçar aquest camí per arribar a ser aquest teatre europeu que és inclusiu. I espero, desitjo que d'aquí uns anys hi arribem. Estem en procés.
La cultura ha de fer precisament això? Ens ha de posar un mirall al davant i furgar-nos una miqueta?
Sens dubte. Mira, amb la primera obra que vaig fer aquí, que es deia El Hayat o La suma dels dies, que parlàvem de la tragèdia dels refugiats, molta gent ens deia... Jo fins ara dels refugiats el que sabia eren dades, eren números. Tanta gent havia mort, tanta gent s'havia desplaçat, tanta gent no sé què... En el moment en què algú et posa una realitat, com fèiem nosaltres, que era explicar el dia a dia d'un camp de refugiats, la penya de cop i volta s'escandalitzava de, clar, mentre jo estic a casa meu veient una notícia que em diuen una dada, hi ha persones que no poden sortir d'allà. i que els hi fèiem replantejar situacions com el fet de ser voluntari, com el fet de donar, com el fet de... o sigui, de cop i volta fèiem que les inquietuds de la gent ja deixessin de ser tan prioritàries i que hi haguessin unes altres molt més humanes i molt més prioritàries, segurament, que com jo què sé, com a tenir un mínim de responsabilitat col·lectiva i votar a qui creiem que s'hauria de votar perquè aquesta realitat no fos, que és que hi ha gent que està vivint en llocs que són apàtrides, que no són de ningú. Hi ha un país que no els volen, però perquè el seu país no poden tornar. O sigui que penso que sí, que la cultura ha de fer això, ha de mirar allà, perquè apel·lem nosaltres a les emocions. Les dades ja les tenim sempre que volem, però les emocions no les tenim sempre disponibles.
Mohamed, et faig dues preguntes i de seguida, com els dic sempre als convidats, et tiro a les lleones, eh?
Serà un ple.
No hi ha dret.
La primera és, i aprofitant que les tinc amb elles davant,
sí.
Jo crec que els finals d'aquesta pandèmia han demostrat una cosa, i és que la gent gran no ha deixat mai d'anar al teatre, i és precisament la gent que més por tenia d'anar al teatre per aviam què passarà, per m'he de posar mascareta o no, aviam si l'agafo o no.
Sí.
Què passa amb la gent jove i al teatre?
La gent jove al teatre és que no els hi hem... Primer que no hem començat a fer cultura de teatre. Jo totes les obres que havia anat a veure quan era secundària o primària eren clàssics, que estaven molt bé. No, aquesta gent feia una feina molt bona, però hi anàvem en un context que ja sabíem que no ens agradaria. O sigui, mai es feia. Es feia teatre com a suport a una activitat formativa o lectiva d'estudiar una obra. Llavors, clar, ja directament la gent ja anava de cul. Ja, jo no vull, jo aniré allà, tinc dues hores per no fotre la classe, per tant aniré a veure aquest teatre. Això per començar. Segon, no se li ha donat la importància que té el teatre. No? On tothom mira pel·lis, tothom mira... Si tenim una gent jove, que a més és precària, perquè cada vegada tenim menys joves treballant activament, i els hi fotem una entrada a 18 euros, qui la pot pagar? Els pares. Però si els pares, a més, si un jove rep 18 euros a la mà i pot tenir Netflix, HBO i no sé què, tot un mes, i decideix pagar-ho amb una entrada de teatre, jo crec que seran comptats, seran els més fills.
Estem percebent el teatre més com un divertimento que com a algo que m'interpel·la, no?
Per exemple, i això és aquí vull arribar. Que a més de tot això, imaginem aquest jove que, tot i així, està compromès amb l'escena catalana i tal, arriba i cap de les obres que veu l'interessen perquè no l'interpel·la cap. Vull dir, no fem teatre per joves. I les propostes que fem per joves solen ser propostes que són per adults, però amb un llenguatge com més infantil. I clar, precisament aquests joves, els que volem arribar, són adolescents que, com deia una professora meva primària, són adults en cossos de nens. I llavors és com, no, tractem-los igual. Potser en comptes de com ho diem, ens hem de centrar en què diem i ho fem com diríem, donar-li la importància que li donaries a una obra com podria ser ara que s'estrenarà d'aquí a poc el Terra Baixa. Per mi aquí radica la importància de traure un col·lectiu jove i de parlar de coses que a ells els interessin el dia a dia.
Te'n deia dos i serem tres. Bonobo se'n va de gira o no?
Espero, desitjo, i des d'aquí faig una crida a tots els teatres perquè ens programin, perquè realment és una peça que jo crec que és molt fàcil de moure. Ja em poso estrictament logístic. Som dos. Vull dir que acabem amb molts teatres, som adaptables. Crec que el teatre del segle XXI i dels últims anys és molt adaptable a tot arreu. Demanaria als teatres que si us plau, miressin més enllà del que els envien, anessin als teatres, als programadors, i que ens veiessin i que vinguessin. Sé que tenim un equip de distribució, de producció, que està al darrere i que vetlla per això, però clar, ara jo mateix prou feina tinc en què arribar viu diumenge. A partir del diumenge ja els hi preguntaré per quines dates m'he de reservar.
I em deies, no em puc queixar, que no estic en un mal moment pel que fa a la carrera professional, amb futurs projectes?
De moment n'hi ha algun, el que no ho puc revelar perquè no...
Re de re.
Que llavors
és mala sort.
Guerra. Exacte. No, es pot... no.
Sí. Com l'ajudeu, punyeteres?
No, sí,
no, és que és veritat.
Jo contra l'experiència no puc negar-me. O sigui...
Gràcies.
I tant. No, sí que ja tinc... Garanteixo que tindré una mica de caminet. Sí que és veritat que em dedico a una altra cosa a part de sector, i aquesta segona cosa em permet estar sempre ocupat. Tinc un excés de feina ara mateix.
Costa guanyar-se la vida sent d'actor?
Total.
És a dir, vas patint?
Sí, saps què passa? Que jo, a més, faig un doctorat de ciència i, per tant, no... Sí, sí, no,
wow.
No facis aquesta cara. I
pateixo, pateixo per tu.
Pateixes per les meves hores de son, sí. Com pateix ma mare, que també les pateix, pobra. Però sí que moltes vegades penso, ostres, si no fes això, no sé si podria viure exclusivament de sector. Està molt mal repartit, vull dir, sé que sona cliché, però està molt mal repartit, i si a més em posen l'etiqueta d'actor jove àrab, aquest àrab pesa molt, perquè de cop i volta tots els càstings, les proves, les opcions que surten com a actor jove, és com que em quedo descartat. I clar, aquí és la meva lluita personal.
Entrem aquí. Quan jo et preguntava si hi ha racisme en la societat, i tu em contestaves el que contestaves... Uh-huh. Sóc conscient que et fico en un jardí, eh? Contesta com vulguis.
Arranca.
Els càstings, notes racisme? És a dir, et criden només per fer papers d'àrab?
Per començar haurien d'haver-hi càstings. Això ja d'inici. Haurien d'haver-hi... Totes les opcions haurien de ser en càsting. Val. Des d'un bon ideal meu.
I no ho és, eh?
No, molts llocs, no. I llavors, una vegada sí, amb els càstings sí que... A mi m'han agafat moltes vegades per ser un xaval jove, d'origen, àrab, que àrab ho tracten com l'Àfrica, o sigui, com si fos un país àrab, vull dir, des del Marroc fins al Golf, que són potser, no sé si 6.000 quilòmetres de distància, per ells tot això és homogenitzat, amb un ànim de voler-ho fer inclusiu, però que acaba sent racista, com sí, aquell eslògan del maravilloso mundo llamado África, que els és igual que siguis de Mauritània o de Sud-àfrica.
Ja enmig hi ha coptes, ja no sé què...
Els és igual completament, exacte, és com de parlar, que sigui de parlar, i per tant, moltes vegades quedo descartat només per això. De fet, a la Font de la Pólvora va ser mira, la primera obra que feia al Teatre Nacional, que em van agafar per fer d'activista, però no tenia res a veure amb el meu origen. Allà va ser una petita conquesta.
T'ho pregunto a la inversa, eh? Has dit que no a algun paper per dir, escolta'm, prou?
No crec que arribi. Potser ara estic tirant pedres a la taulada, però... Que a partir d'ara no n'acceptaré. No perquè sigui àrab o no, perquè a mi al final que sigui àrab m'és igual. Vull dir, no puc estar lluitant jo per la igualtat de tothom i ser jo el que discrimina per allò. Sinó el que representa. Ricardo Darín feia poc va rebutjar un paper a Hollywood perquè el feien fer una altra vegada de llatinoamericà, narco, o sigui, amb totes les etiquetes que sempre... Allò. Avui veia un reportatge d'una associació que representa les actrius i professionals del món del cinema, de l'audiovisual, que parlava sobre com les dones afrodescendents o africanes sempre feien de cuidadores, de prostitutes, és un prou. Per tant, per mi és més el missatge que estic donant, què representa el meu paper allà, que no pas l'origen en si. El que sí que no voldria deixar clar, així no voldria deixar per entès que el que vull és que m'agafin com ara boss. No, vull que m'agafin com a xaval, per fer de metge o per fer de policia o per fer de...
Que m'agafin com a nano de Vic de 27 anys.
Exacte. Efectivament. Que no es fixin tant amb el meu nom, això.
Laura.
Bona tarda.
Jo el que veig és que tens les idees molt clares.
I tant.
Té les idees sumament clares. I després estic pensant, mentre t'estic escoltant, seria interessant que et dediquessis també al doblatge.
Al doblatge? Sí, m'han dit que tinc una veu una mica radiofònica.
Tens una veu molt bonica, i no hi ha veus boniques.
Ostres, doncs.
Jo trobo que té una veu molt varonil, molt posentada... Jo penso que tindries també que mirar perquè puguis menjar, perquè el teatre sí, donar-te una sortida de que realment podries fer un doblatge fantàstic.
T'ho havies plantejat, això, no?
La Neus, que és la meva companya d'escena, ella sí que fa locucions i una vegada l'ha dit, però no m'ho havien dit directament. Jo havia fet ràdio quan era jove, adolescent, sí. I alguna vegada m'havien dit...
Allà vinc o no?
A Vic, sí, a l'institut vam fer un projecte que era fer una ràdio i al final vam acabar a Ràdio Vic, imagina't. Passa que els camins de les nostres vides han anat divergint, però...
Ja sí, estem sí, a Ràdio Estel, els camins de Déu són inescrutables.
Exacte.
Consol.
Exacte.
Mira, jo escoltant-te, m'ha bé, així és una pregunta molt capciosa, però és que tota l'estona me va venint, dic, bueno, li preguntaré o no li preguntaré. Va, t'ho pregunto.
Clar que sí.
Has pensat a dedicar-te a la política?
Ui, m'ho han dit unes quantes vegades, també. Podries... Crec que estic donant la cara de les propostes que m'han anat fent. Si m'hi he pensat a dedicar-m'hi, no. però no per falta d'interès, sinó perquè simplement no se m'ha presentat.
Es podria, doncs es podria...
Podria donar-se, sí, però és que podria donar-se que acabés de polític o que acabés de, jo què sé, de policia, perquè al final és, té la mateixa probabilitat. No sé si m'interessa tant fer vida política des d'un parlament o, tal, o des d'un ajuntament, com m'agrada fer activisme des d'un escenari. Crec que aquí és on faig jo la meva...
Però és conscient que parles d'una manera política.
Una mica.
Però duraria poc.
Sí, jo crec que sí. Els bons ens tiren.
T'ho dic en sèrio. Duraries poc perquè tens les idees molt concretes. I aquesta gent, quan agafa el seient,
ja no
hi ha les idees.
Yeah.
I això no estaria bé.
No, sens dubte. Seria un mal guanyat. En final.
Exacte.
Carme, va.
Ja m'han dit.
Tu has comentat que volies veure la paritat amb la, vull dir, a l'escenari.
Sí.
Jo vaig anar a veure la Trena.
Sí.
Wow. Són dones.
I tant.
Fabuloses.
Increïbles. És si més conec a dues d'elles. Vull dir que ja, són... Tinc amistat.
Realment, amb aquesta... Perdona, no vaig trobar a faltar l'home.
Al contrari, de fet, aquesta obra demostra, precisament, la seva lluita no és que siguin paritàries aquí. Les que han de ser paritàries són aquelles que clàssicament han sigut d'homes. No dic que totes les obres hagin de ser paritàries. La Trena, precisament, i el relat de la Trena, de la Laetitia Colombani, que és l'escriptora...
Que va ser a Barcelona, precisament... per cert.
Eh?
Dic que va ser a Barcelona.
Sí, recentment va ser a Barcelona. Clar, és posar en valor la feina de les actrius. Llavors, gràcies a aquestes obres es demostra que elles també poden fer teatre, però en papers que originalment són d'homes. No em crec un Romeu i Julieta en què no hi pugui haver un personatge masculí fet per una dona, o fet per qualsevol persona, perquè ja que al teatre ens mengem qualsevol història, i jo estic fent de xaval que condueix una furgoneta i s'acaba desviant allò, i no sóc ni un noi de 20 anys, ni he conduït mai una furgoneta, literalment, mai cap, ni em passarà mai aquesta història, espero. Vull dir, no voldria cridar mal temps ara. Per tant, ja que ens mengem que al teatre es creen situacions surrealistes, per què un personatge clàssicament fet per una persona occidental no la pugui fer una persona de, jo què sé, de Burkina Faso, o perquè un personatge que clàssicament ha sigut un home heterosexual d'Occident, blanc, no sé què, no ho pugui fer una dona? Per què això? Per tant, de la mateixa manera, gràcies a la Trena, gràcies a obres com a la Trena, es pot avançar cap a aquesta paritat, que al final és fer justícia per les dones, no per tots dos.
Jo la vaig trobar fabulosa, perquè a més, sí, hi ha una dona, ja ho saps tu, de que és Índia. El paper,
sí, un dels personatges.
El personatge és fabulós, perquè, vull dir, tant veus l'altra que és una gran... jo diré demà... Una persona que vull dir, que té tot, ho té tot, i en canvi l'altra, la Índia, que pobra és...
No té
res.
I no desvallem més de la Trena, perquè...
Ai,
jo,
sí,
crec, jo també sóc dels que crec que s'ha de veure.
Abans, tant, però, sí, i tant.
Abans,
sí, sí,
però, perquè és que si
però
no acabarà...
La teva també.
Ah, això no va dir. Dic abans, però, perquè si no s'acabarà...
Que sí.
Fins al 4 de desembre a la sala Tallers del TNC, que hi teniu a Bonobo i podreu veure l'actuació, que val molt la pena, de veritat, de Mohamed Amazian, actor, activista,
moltes coses,
gairebé polític i potser doblador. Mohamed, ha estat un plaer, de veritat, que vagi molt bé. Una abraçada.
A vosaltres, moltíssimes gràcies.
Moltes felicitats.
Gràcies.
I sort.
Ràdio Estel. Per estar encara més al dia, només et cal seguir Ràdio Estel a les xarxes. A més, amb continguts exclusius. Segueix escoltant. Segueix Ràdio Estel també a les xarxes.
Benvingut a l'univers artesà del Cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. 100 anys d'artesania familiar que ha estat valorada amb moltes medalles d'or.
Aquestes festes, un cava elaborat de les primeres premsades de raïm. Cava Canals i Munner. Un cava que ajuda a quedar bé.
Nadal és l'època de l'any amb més llums, però a Catalunya una de cada tres llars es mantenen en la foscor perquè no tenen prou ingressos per viure dignament. A Càritas et convidem a il·luminar aquestes llars amb l'energia més poderosa, l'amor. Aquest Nadal sigues llum pels altres. Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Crims. O gairebé.
Parlem de Crònica Negra i abans de saludar la nostra especialista i doctora en criminologia i psicologia, Rosa Vinyes, és el moment de posar-nos en antecedents, Núria.
El cas de la Manada ha estat un dels casos de violència sexual més controvertits d'aquest segle al nostre país, especialment per les seves conseqüències a nivell jurídic. En aquest cas, cinc joves que van viatjar a Pamplona per participar a les festes de Sant Fermí van trobar una noia sola per la nit que estava sota els efectes de l'alcohol i la van arrossegar dins d'un edifici on la van agredir sexualment per via bucal, vaginal i anal.
Segurament molts coneixereu el cas, però avui venim a explicar-lo. Rosa Vinyes, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I a més, avui acompanyada, perquè també podem saludar a aquesta hora el doctor Víctor Gómez. Ell és catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona. Doctor Gómez, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Primer de tot, doctora Vinyes, el cas de la Manada, deia, segurament molts oients, si anomenem o diem la Manada, sabem del que estem parlant, però vaja, expliquem una mica ben bé què és el que va passar i per què va ser tan polèmic, sobretot.
Mira, el cas de la Manada, que jo crec que és un dels casos que més està sortint a la premsa inclús a dia d'avui, és el cas de cinc joves del sud del país, on tenien un grup de WhatsApp que es deia La Manada, que per això ha rebut el cas el nom de La Manada, on es comunicaven, i van viatjar a Pamplona, com ha dit la companya, als Sant Fermins, i van agafar una noia que es trobava en aquell moment sola, que havia anat també a passar la festa dels Sant Fermins allà, i la van arrossegar dins un edifici, i en contra de la seva voluntat els cinc d'ells la van forçar a mantenir fel·lacions, dos d'ells la van penetrar vaginalment i un tercer la va penetrar vaginalment i analment. Durant aquestes accions van gravar aquestes accions i durant aquestes accions el que hi ha és evidència que s'animaven els uns als altres per continuar amb l'agressió i que no van tenir en compte la víctima. De fet, li van robar el mòbil i la van deixar allà després de les agressions sexuals o de les actes de violència sexual i la van deixar sense assistència de forma que ella, quan es va recuperar una mica, va poder marxar i la va trobar una parella de ciutadans en posició fatal amb un banc, plorant desconsoladament, i llavors la van portar a rebre assistència mèdica.
Doctora Vinyes, són freqüents les agressions sexuals grupals?
Relativament, més del que ens pensem. És a dir, quan hem vist les prevalències de diferents països, veiem que les violacions en concret són comeses per dos o més agressors entre el 2 i el 33% de les vegades. Als països occidentals les prevalències són una mica més baixes i als no occidentals una mica més altes.
Què diuen les estadístiques sobre com són aquest tipus d'agressors?
Pues el que diuen és que són com el cas de la Manada, en realitat. És a dir, joves de menys de 25 anys que es troben una víctima que no coneixen sota els efectes de l'alcohol i que en un lloc públic i que la porten a un altre lloc per violar-la d'una forma bastant violenta. La víctima pateix molta por i generalment és penetrada per via vaginal, bucal, anal, i pateix seqüeles bastant fortes, físiques i psicològiques, per aquest tipus d'incidents.
Per trobar alguna mena d'explicació, i com a explicació vull dir explicació, no vull dir en cap cas justificació, quins factors explicarien l'agressió sexual grupal?
Pues el que ens trobem és que aquest és un tipus d'agressor que és molt heterogeni. Generalment, quan veiem agressors sexuals individuals, quan trobem sobretot alguns que repeteixen les agressions més d'un cop, el que trobem és que són individus que tenen, si vols dir, una certa tendència patològica i una certa atracció pel sexe no consentit. No és el cas dels agressors sexuals grupals en general. N'hi ha excepcions, però en general no és el cas. El que ens trobem són situacions, contextes, que interaccionen amb un tipus d'individu, que amb un tipus d'actitud i amb unes pressions de grup determinades, es pot desinhibir per cometre aquest tipus d'acte sexual, especialment si aquests individus també es troben sota l'efecte de les drogues i de l'alcohol.
Mm-hmm. Ara ens explicava, doctora, que aquest tipus d'individus tenen una preferència pel sexe no consentit. Quina culpa li podem atribuir d'això a la pornografia que trobem a través de la xarxa?
Pues, en principi, el que pel sexe no consentit als individus, que generalment no són els agressors sexuals grupals, però n'hem trobat alguns, el que trobem a la pornografia, a la red, és que el que ens donen una imatge de sexe impersonal, d'un sexe que no cal tenir el consentiment de l'altra parella per obtenir satisfacció o gratificació, i, a més, d'alguna forma ens ensenyen que la dona pot ser utilitzada com un objecte i que està allà aquest objecte per complir els nostres desitjos.
Avui volíem parlar d'aquest cas, de la manada i de totes aquestes qüestions criminològiques amb la doctora Rosa Vinyes, que ens acompanya cada setmana a la caravana, però també volíem parlar, ja el saludàvem abans, el doctor Víctor Gómez, catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, per preguntar-li també sobre qüestions jurídiques d'aquest cas. I és que, doctor Gómez, ha estat un cas controvertit jurídicament, no?
Sí, bona tarda de nou. Efectivament, el cas de la manada ha estat un cas força controvertit perquè, com s'ha indicat amb l'entrada, diguéssim, del programa i també la Rosa molt encertadament ara ho comentava, és un supòsit de fet que va donar lloc, d'alguna manera, a dues sentències, no diria contradictòries, però sí d'un signe bastant diferent, i entremig, entre la primera sentència i la segona sentència, la primera instància i la cassació després al Tribunal Suprem, com tots sabem, es van produir una sèrie de mobilitzacions molt massives, uh-huh, en contra, d'alguna manera, del sentit de la primera resolució. Més concretament, i perquè l'audiència ens pugui entendre, a la primera sentència, l'Audiència Provincial de Pamplona, l'any 2018, va qualificar els fets que estem comentant com un supòsit d'abús sexual, bueno, diferents supòsits perquè hi havia diferents subjectes que intervenien. Perquè ens fem una idea, amb la regulació anterior, l'abús sexual era l'atemptat contra la llibertat sexual sense violència i sense intimidació. Uh-huh. Si es donava violència i intimidació, llavors aquest abús sexual havia de ser qualificat com una agressió, però aquí l'Audiència Provincial de Pamplona va considerar que no existia ni violència ni intimidació i que, per tant, els fets eren constitutius d'abús sexual. Potser recordareu també que als carrers, la gent quan es manifestava deia no és abús, és violació, sí, justament perquè la violació seria l'agressió sexual amb penetració, uh-huh, i en el cas d'abús sexual, en penetració, la qualificació jurídica que rebia aleshores aquest abús sexual no era de violació. Per tant, el nomen juris, diguéssim, la qualificació de violació no es va poder aplicar aquest cas en primera instància. Després, el Tribunal Suprem, a propòsit del recurs de cassació que va presentar el Ministeri Fiscal i les acusacions particulars, va revisar la qualificació d'aquests fets i va considerar aleshores que efectivament sí que hi havia intimidació i que, per tant, el que en primera instància s'havia qualificat com a abús es podia revisar i ser qualificat en segona instància com a agressió. A propòsit d'això, la pena va pujar 3 anys, es va passar a 9 anys i mig, a 12 anys i mig, en segona instància, però això era una qüestió que jo crec que era relativament menor perquè, si recordem, les protestes socials no eren tan exactament per la pena, uh-huh, que no es considerava menor, sinó més aviat per la qualificació dels fets com a abús i no com a agressió sexual. La veritat és que l'Audiència Provincial de Pamplona hagués pogut qualificar perfectament els fets com a agressió sexual perquè amb el relat de fets provats que es va provar aleshores, l'encaix típic, diguéssim, més correcte hagués estat justament l'agressió sexual perquè el relat de fets provats descrivia uns fets que vosaltres els heu comentat ja on la víctima en realitat actuava impulsada, va prestar el seu consentiment com a conseqüència del que la pròpia jurisprudència del Tribunal Suprem deia que era un cas d'intimidació ambiental. La mera concurrència de diferents persones, la mera superioritat numèrica de diferents persones respecte a la víctima representava per la víctima una intimidació ambiental que hagués pogut ser perfectament observada per l'Audiència Provincial de Pamplona i que no va ser-ho, no?
Clar, doctor, no sé si és un cas que hagi tingut, ara ens ho comentava, ens en feia una pinzellada, eh? És un cas que ha tingut cap conseqüència en les següents reformes jurídiques?
Bueno, la reforma jurídica més important que ha tingut lloc després del cas de la Manada ha estat la reforma que estem parlant ara justament aquests dies a propòsit de l'aplicació o no retroactiva, després potser comentarem alguna coseta a aquest respecte, uh-huh. que és la llei orgànica 10 de 2022 que va entrar en vigor el 7 de novembre. És una llei que no porta ni un mes en vigor. I efectivament el cas de la Manada segurament és el detonant d'aquesta llei. Aquesta llei és una llei molt completa que incorpora tot un seguit de mesures de prevenció, de mesures d'atenció, d'acompanyament, etc. a les víctimes de delictes sexuals. També incorpora una sèrie de referències relatives a supòsits d'atemptats contra la llibertat sexual a través de les xarxes socials, etc. Si voleu, després podem comentar alguna coseta d'aquestes, però uh-huh. sobretot, és una llei que s'explica a partir del cas de la Manada i a partir d'aquests crits, diguéssim, socials de no és abús, és violació, o el sí és sí, o el no és no, no? Per això aquesta llei s'ha denominat llei del sí és sí o del no és no, no? Llavors, aquesta idea del sí és sí o el no és no ha portat d'alguna manera de la mà una conseqüència molt important, que és l'eliminació de la distinció entre abús sexual i agressió sexual. És a dir, aquesta controvèrsia justament que plantejàvem ara fa un moment a propòsit de la primera sentència i la segona sentència del cas de la Manada, uh-huh. si és abús sexual o és agressió sexual, diguéssim, aquesta nova norma, aquesta controvèrsia, l'elimina d'arrel perquè elimina d'arrel la distinció que la provoca, és a dir, la distinció entre l'abús i l'agressió sexual, de manera que actualment qualsevol atemptat contra la llibertat sexual ha de ser qualificat en fets posteriors al 7 de novembre com a agressió sexual. Al mateix temps, la qüestió del consentiment, que és una qüestió que no es va discutir amb el cas de la Manada, sí que és veritat que hi ha un vot particular que considera que es podia deduir que hi havia consentiment de la víctima, uh-huh. però va ser només un vot particular. El vot majoritari considerava que la víctima no va consentir, amb raó de més després, el Tribunal Suprem, quan va qualificar els fets com a agressió sexual. Doncs el concepte de consentiment nosaltres no el teníem al Codi Penal. I ara l'article 178, apartat primer, doncs incorpora expressament un concepte de consentiment que ha de revestir tres característiques. Ha de ser clar, ha de ser actiu i ha d'expressar de forma activa i de forma clara, insisteixo, la voluntat de la víctima. Jo diria, simplificant molt, hi ha altres canvis que podem comentar, que aquests dos canvis, aquestes dues modificacions, són les més importants de la Llei Orgànica 10-22 i són conseqüència clara, conseqüència directa del cas de la Manada.
Per tant, doctor, segurament per algú especialista com vostè en dret penal i criminologia tingui resposta fàcil, però pels que no en sabem de la qüestió, perquè pels neòfits en tot aquest tema, pel que fa al consentiment, és a dir, en una relació entre dues persones, com és demostrable si hi ha hagut o no hi ha hagut consentiment?
Bé, aquesta és una de les grans qüestions, efectivament, no? que es planteja, diguéssim, a la pràctica i que d'alguna manera també aboca, diguéssim, o ens porta a reflexionar-hi la nova reforma. Si voleu, això es llegeix en 3 segons, uh-huh. us llegeixo com ha quedat, diguéssim, definit el consentiment, aquest article que us comentava, 178, apartat primer. Uh-huh. Només s'entendrà que hi ha consentiment, diu ara el Codi Penal, quan s'hagi manifestat lliurement mitjançant actes que, tenint en compte les circumstàncies del cas, expressin de manera clara la voluntat de la víctima. Hi ha un sector de la doctrina que considera, ho comentàvem fa un moment, que aquest consentiment es podria definir amb l'acrònim CAE. CAE, que vol dir clar, actiu i express. Uh-huh. El problema que planteja aquest concepte de consentiment, que jo diria que és aplicable a aquest àmbit, és aplicable a qualsevol àmbit de la vida, podem entendre que algú està consentint alguna cosa, en aquest cas el manteniment de relacions sexuals, quan a través d'actes, de forma clara, expressa la seva voluntat de realitzar la conducta. El problema que planteja això pot ser que és perfectament possible imaginar un context de relació sexual on el consentiment de la persona que vol prestar la relació sexual es realitza no necessàriament a través d'un acte, sinó a través de la passivitat, no necessàriament de forma expressa, sinó que es pot deduir tàcitament per terceres persones o per circumstàncies del fet, i que de vegades potser es puguin córrer amb un error sobre el grau de claredat que li sembla el subjecte actiu, diguéssim, que està prestant consentiment al subjecte passiu. És a dir, que jo diria que aquesta definició de consentiment és una definició bastant ben travada, jo diria que absolutament ben intencionada, però que en la pràctica, efectivament, com plantejaves molt encertadament amb la teva pregunta, pot presentar algun problema probatori en supòsits límit.
Si entrem en el cas que ens atany avui, que és el cas de la manada que ens explicava la doctora Rosa Vinyes, que també ens acompanya avui a la caravana, també hem d'explicar que una llei que parteix com a base d'un cas com aquest aconsegueix que, com a mínim, es demani la rebaixa de penes de tots els que van conformar la manada, no?
Sí, m'imagino que el sentit de la pregunta és que això és una paradoxa, no? Uh-huh. D'alguna manera, efectivament, si la llei 10.22 de reforma dels delictes contra la llibertat sexual es deu, bàsicament, al cas de la manada, i la sensació general era que el cas de la manada en primera instància es va resoldre d'una forma, diguéssim, indiscutible, perquè els fets provats eren d'agressió sexual i no d'abús sexual, i després això ho modifica a través de l'estimació del recurs de cassació al Tribunal Suprem i es posen les penes 3 anys, etcètera, etcètera. La sensació que quedava després de tot això és que si s'havia de reformar la llei, que això em sembla que era discutible, però si s'havia de reformar, doncs era justament per endurir aquests casos, per aclarir, per exemple, que els supòsits d'intimidació ambiental realment són casos d'intimidació i, per tant, d'agressió sexual, etcètera. No? Clar, el que ha passat és que, o el que ha transcendit als mitjans de comunicació, és que el que ha succeït a propòsit d'aquesta llei és més aviat tot el contrari. És a dir, la sensació que tenim és que, en contra del que hagués hagut de passar, que és que les penes haguessin hagut de pujar, doncs la realitat és que al final les penes han baixat. Això hem de dir que no és exactament així, perquè...
Per tant, doctor, és una bona llei que s'ha explicat malament?
Jo no diria que és una bona llei, per començar. O sigui, diguéssim, la teva pregunta té dos elements. Si la llei s'ha explicat bé o no i si la llei és bona o no.
Sí.
Jo, respecte al primer element, diria que la llei no és bona, és absolutament perfectible, té molts errors, segurament amb un programa no podríem explicar-los tots, ni la meitat, ni una desena part, segurament et diria.
Uh-huh.
La llei no és una bona llei tècnicament, almenys des del meu punt de vista. És una llei, jo diria que ben intencionada, però des del punt de vista de tècnica legislativa molt, molt millorable. I des del punt de vista, diguéssim, del que s'ha explicat de la llei, jo no diria que la llei s'ha explicat malament, però sí que s'ha posat molt l'accent amb això de la rebaixa de les penes i la aplicabilitat retroactiva o no, que és només un element de la llei, però no sé si l'element més important o l'element més més rellevant, però sí segurament l'element que està cridant més l'atenció i amb raó. Mm. I miraré d'explicar-me breument per veure si...
Sí, perquè ens queda un minutet. Si...
Com?
Deia sí breument, sisplau, perquè ens queda un minutet.
Sí, el problema que ha tingut la llei és que en eliminar la distinció entre l'abús i l'agressió sexual, l'abús tenia un marc penal i l'agressió sexual tenia un altre marc penal. El límit mínim del marc penal de l'abús sexual era un límit mínim inferior al límit mínim de l'agressió sexual, i ara enfondre's, diguéssim, qualsevol atemptat contra la llibertat sexual amb un únic tipus d'agressió sexual, s'han hagut de refondre també els marcs penals, de forma que el límit màxim queda més alt, però el límit mínim queda més baix.
Clar.
De manera que pot haver supòsits que amb la llei anterior i amb la llei posterior sigui més beneficiosa, perquè el límit mínim de la llei anterior, per exemple, de l'agressió sexual, sigui superior al límit mínim del marc penal actual, que és el límit mínim d'un marc reforç, diguéssim, per l'agressió sexual i l'abús sexual.
Doctor...
De manera que en fusionar els dos conceptes i fusionar les dues penes, pot haver supòsits d'agressió sexual abans de l'entrada en vigor d'aquesta llei que tinguessin una pena superior aleshores de la que podrien arribar a tindre, o es podria interpretar que podrien tindre en l'actualitat.
Doctor Víctor Gómez, catedràtic del Departament de Dret Penal i Criminologia de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies per explicar-nos tots aquests assumptes sobre la llei, sobre el cas. En parlarem bastament amb un programa i des d'aquí, des dels estudis de la Caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Doctora Rosa Vinyes, doctora en Criminologia i Psicologia, gràcies, com sempre, per venir a la Caravana. Seguim amb més casos.
Moltes gràcies, bona tarda.